Potser no sou fans de la filosofia i amb el títol o la proposta us fareu enrere. No ho feu. Doneu-nos 5 minutets, els 5 minuts primers, per veure si us enganxa aquesta proposta, aquesta secció quinzenal, que té com a leitmotiv la filosofia, però al final és el pensament, la reflexió, l'anàlisi, i que condueix Pere Martí. Pere, ben tornat.
Molt bones.
Avui ens proposes parlar d'una característica molt pròpia de la societat actual dels nostres dies, com és l'acceleració.
Efectivament. Mira, va ser una qüestió que se'm va plantejar de manera una mica casual. Estàvem allà fent tertúlia, gent de la nostra època, una mica boomers, bueno, o potser una mica més que boomers, ja. I, clar, en la conversa acostuma a sortir que tantes coses que ja s'han perdut, costums, tradicions... I entre això que estàvem parlant va sortir que avui dia ja no hi ha ningú que fumi en pipa. Abans, fa uns anys o potser unes dècades, encara podies anar pel carrer i trobar algú que anava amb la pipa pel carrer, anava fent el seu fum, no? I això, doncs, ha desaparegut i pràcticament ni en privat.
És veritat.
Ningú fuma en pipa. I ens vam preguntar com és això. No, segurament no deu ser per les campanyes antitabac, que són molt efectives, però segurament el problema és que avui dia no es donen les condicions perquè la gent fumadora fumi en pipa. I mira que jo mateix de jove, com bon esnob que era, jo també vaig fumar en pipa.
Ho vas provar, sí.
I a casa he de tenir algun lloc les pipes, els estotxos de tabac,
etc. Tota la parafernàlia.
Avui dia no es donen les condicions.
Quines són les condicions per fumar en pipa? El temps.
No tenim temps. Fumar en pipa requereix una dedicació temporal i d'atenció que s'ha tornat incompatible amb el ritme constantment accelerat a què estem sotmesos o que ens deixem sotmetre, voluntària o involuntàriament, conscient o inconscientment. El disseny de la nostra activitat quotidiana requereix una constant, una febril activitat, i això, doncs, qualsevol activitat que requereixi aturar-se, aïllar-se de l'entorn i dedicar-hi una atenció perllongada i exclusiva, i si a sobre aquesta activitat no és directa o indirectament productiva, no es la podem permetre. No podem perdre el temps. Clar, no estic reivindicant que la gent torni a fumar en pipa, tot i que potser no seria una mala proposta, però...
No hi entrem aquí.
No hi entrem. Però sí que potser que això ens podria fer que prenguem consciència, que ens adonguem, que a vegades caiem en algunes incongruències molt, molt grolleres, no? Perquè constantment ens estem queixant que les noves generacions no llegeixen, que el nivell de lectura és pobríssim. Però a la vegada la nostra cultura, no només la dels joves, la de tothom, fomenta aquesta activitat continuada i febril que és justament el contrari de les condicions que requereix veure la lectura com una activitat atractiva i productiva. Per tant, menys crítica i més coherència, si pogués ser.
Fas un símil entre fumar pipa i llegir?
Sí, perquè requereix allò que dèiem abans, una atenció perllongada i exclusiva, i que no és directament productiva.
Exclusiva és complicat ara mateix, eh?
És que és quasi impossible, perquè tots estem en el clàssic, no, ara no, que tinc pressa, no, un minut que m'esperen, és que faig tard, és que no sé com fer-ho per fer cap a tot arreu, estem sempre corrent amunt i avall i dient, ho sento, però és que ara no em va bé de parar. Per què no em va bé de parar? Potser si ens paréssim un moment i diguéssim, però on vas amb tanta pressa, diríem, no en tinc ni idea, vaig allà, i un cop som en aquell lloc, haurem de córrer per anar a l'altre, i haurem de córrer per anar a l'altre, i així... indefinidament. Potser aquest no tenim temps amaga algun dels nostres problemes contemporanis més acuciants, més punyents, alguna de les nostres angoixes més pregones, perquè i si de cop decidíssim que sí que tenim temps i que podem parar quan ens doni la gana. Per exemple...
Quina revolució!
Deixem d'estar consultant compulsivament el mòbil i tindrem un munt de temps. Un munt de... I altres coses d'aquest tipus. Mirant sèries que no val la pena mirar, etc. I llavors podem dedicar aquest temps, per exemple, a preguntar-nos el que dèiem abans. On anem amb aquesta cursa constant? Quina és la línia? On és aquesta línia de meta que sembla que volem aconseguir? Clar, si ens preguntem això, pot ser que llavors no tinguem resposta. Que no sapiguem quina és aquesta meta, o potser ni tan sols existeixi. I que el que fem és donar toms en cercle a la sínia sense moure'ns de lloc.
Com el hàmster.
Potser prendrem consciència del nostre buit i, per tant, millor no parar. Millor no parar, no fos cas. En aquests programes que fem, aquestes estones d'anàlisi i reflexió, ja hi ens hem referit alguna vegada amb aquestes qüestions, per exemple, quan parlàvem de l'actualitat, la noció d'actualitat, que és aquesta també constantment accelerada i canviant i que no es pot mantenir més d'uns segons i que ara amb les xarxes ja és... impossible, no?
Superlatiu, sí, sí.
També hem parlat alguna vegada del filòsof alemany-coreà, Byung-Chul Han, que totes aquestes qüestions les ha analitzat i nosaltres ho hem comentat també algun cop. Amb algun dels seus llibres més coneguts, La societat del cansament, que és un dels clàssics, i darrerament ha publicat un llibre amb un títol molt significatiu, Vida contemplativa, elogi de la inactivitat. Però avui voldria comentar un autor que és molt menys conegut del gran públic, de fet és molt reduït l'entorn en què és conegut, que és el sociòleg alemany Hartmut Rosa, que té unes obres amb uns títols estranys, Ressonància i Acceleració i Alienació, però que, si les llegim, veiem com des del món acadèmic es pot fer una anàlisi rigorosa i aprofundida sobre aquesta qüestió, l'acceleració, i que alguns resultats d'aquestes anàlisis són impactants i que ens permeten veure'ns nosaltres mateixos des de perspectives que a vegades fan trontollar el que és la nostra manera de pensar i veure les coses quotidianament. No farem una anàlisi exhaustiva, tampoc no és el tema o el plantejament d'aquest programa, però sí espigolarem algunes de les seves tesis més, que poden donar més de sí, poden donar més joc en aquest qüestionament d'alguns dels tòpics amb els quals treballem de manera diària. El senyor Rosa se li va preguntar sobre el tema de les vacances. També n'hem parlat aquí, de les vacances, alguna vegada. I li deien, les vacances suposen una desacceleració. Estem accelerats i les vacances suposen una desacceleració. De fet, en aquest programa que vam parlar de les vacances ja vam comentar que avui dia la tirania de l'acceleració és tan poderosa que és que ni tan sols en les vacances ens podem permetre no aprofitar el temps compulsivament al màxim possible. I avui dia, amb això dels selfies i els Instagrams stories, ja...
Se't gira una de feina.
És el paroxisme, no?
I penja a Instagram totes les fotos.
Acabem estant tan tensionats amb temps vacacional que quan tornem de les vacances molta gent se'n va al balneari a recuperar-se en lloc d'aconseguir aquesta...
Arribem pinxats.
Desacceleració. Però... el senyor Rosa ens fa adonar-nos d'una cosa que va més enllà d'aquesta contaminació del temps vacacional per l'acceleració i ens parla del mateix fonament. Diu, quina és la finalitat, la justificació última de les vacances? Quan nosaltres diem, necessito vacances, per què ho diem? Doncs diem que ens fem vacances perquè hem de desconnectar, necessitem un temps de desconnexió. Però ens diu molt agudament, però aquesta desconnexió no es justifica per ella mateixa. No es tracta de que sigui la desconnexió per ella mateixa com a justificació d'aquesta decisió, no. Es tracta de que ens desconnectem perquè així podrem retornar encara amb més energia a connectar-nos a l'acceleració quotidiana quan tornem de vacances. Aquesta és la justificació real.
Que trist. Això...
Sí, però això, fins i tot en el llenguatge popular ja ho hem assumit, perquè què diem quan s'acosten les vacances? És que necessito anar a recarregar les piles.
Sí, sí.
I això què vol dir? Doncs que vaig a invertir tot un temps, que no serà per produir, però sí que serà perquè després jo pugui produir encara més i millor. Així, quan torni, em trobaré en disposició de rendir millor la feina, de tirar endavant tots els plans que tenia per casa, per la família, per el meu cura personal. L'acceleració, doncs, ja veiem que no ens deixa mai. Està sempre en allà. Per això, quan tornem de vacances i ens reintegrem a la nostra feina quotidiana, no sempre és un retorn... com diria, agradable, sinó moltes vegades apareixen fantasmes de frustració, angoixa... Però bé, deixem el tema de les vacances perquè hi ha un altre tema que també en el qual el senyor Rosa doncs, fa unes acotacions molt interessants. És el de la tecnologia. El tema de la tecnologia, també n'hem parlat en múltiples ocasions, és un tema que hi ha molt de debat i cada vegada més referent a si és positiu, negatiu, etc. Però ell ens brinda una perspectiva diferent, que jo no havia... Com a mínim, jo no havia pres consciència fins ara. Quan van aparèixer les noves tecnologies, tots érem molt optimistes de les seves bondats, no? Que democratitzaria la informació i el coneixement, que les elites no podrien continuar controlant el discurs... i després que la seva eficiència ens alliberaria de tasques repetitives i poc gratificants, que es permetria augmentar la creativitat en el món laboral, en el món docent. Les tecnologies en el món docent,
veia
debat que tenim avui.
Ara se'n van.
I que ens alliberaria temps pel nostre gaudi personal, per l'oci. La seva eficiència ens donaria tot això. La realitat està sent, en aquest sentit, bastant decebedora. Més aviat ens sembla que estem anant a tot el contrari. Deixant de banda la primera qüestió i anant a la qüestió, a la segona, de la eficiència, diu, la tecnologia, se li pregunta al senyor Rosa, ens estalvia temps i ens permet viure més tranquils? Diu, bé, mira, abans un executiu escrivia com a màxim 10 cartes al dia. Ara, gràcies al correu electrònic, tot és més fàcil. I, per tant, el mateix executiu escriu o respon 50 correus al dia, com a mínim. Això a la feina, perquè després, quan va cap a casa, o quan està a casa, o fins i tot quan està al restaurant, continua rebent i enviant missatges. No sembla que ens estalviï temps i ens proporcioni més tranquil·litat. Facilita... com veurem, una cosa molt important pel sistema, però que nosaltres no en som prou conscients. Ell ho explica de la següent manera. Mira, el capitalisme està fonamentat, es fonamenta en el creixement continuat. Això ho hem comentat també alguna altra vegada. Nosaltres, des del punt de vista del consum, som només potencials consumidors, no ciutadans. Pel capitalisme són unitats de consum que cada vegada poden consumir més. Cal produir sempre més i més béns i acumular més riqueses i més opcions. Les economies es mouen pel creixement i la tecnologia, diu Rosa, ajuda molt a sostenir aquesta lògica de l'acumulació. I com? Perquè en aquesta lògica del creixement i l'acumulació ens trobem amb un límit que en principi no estava previst. No pots estirar indefinidament el marc temporal. Un dia té 24 hores i aquí ja està, i d'aquí no pots passar. Però què és el que ens permet la tecnologia? Doncs fer més intercanvis i més accions per cada unitat de temps. En aquest dia, en aquestes 24 hores,
condeix
nosaltres
molt més.
Podem fer més accions, podem fer més intercanvis, podem produir més. Més accions per unitat de temps, això, diu Rosa, és l'acceleració. I això és el que ens defineix en la nostra època, en la modernitat. Diu, hi ha països, això es dona en tots els països, però hi ha països en què l'acceleració no té les mateixes connotacions negatives perquè encara tenen un objectiu clar. Nosaltres podríem afegir, de moment per ells és clar, però el tenen, que és accedir a la societat de l'abundància i en el camí d'aquest objectiu fins i tot poden reafirmar-se els seus valors nacionals, etc. I podríem posar casos molt concrets d'això. Però què passa a Europa, que ja van passar per aquesta fase? El segle XIX, el problema, el caràcter dramàtic de la nostra situació actual d'acceleració als nostres vells països europeus democràtics, prové de que davant nostre no apareix cap finalitat tangible. Hem de pedalar cada vegada més de pressa perquè, si no, la bicicleta cau. Sense el creixement, el nostre sistema s'enfonsa. A la primera fase de la modernitat hi havia una illa i nosaltres nedàvem per arribar a aquesta illa. Avui dia ja no hi ha cap illa i, per tant, ens cal nedar o ens ofeguem i no podem deixar de nedar mai. L'home contemporani, com Sísif, ascendeix constantment per un pendent que s'esfondra. I volem mantenir-nos en aquell lloc, en aquest present que constantment fuig, perquè si deixem de córrer només un moment, caurem, i caurem en l'atur, en la pobresa, en l'oblit, en l'exclusió. Això és la modernitat per Rosa. No és un retrat molt...
Afalagador. No.
Però força realista.
Sí, sí.
L'acceleració tècnica en el treball, a les pantalles, en el transport, en el consum, ha portat a l'acceleració desenfrenada del nostre ritme de vida. I després ha precipitat el canvi social. Res no s'hi resisteix. Els oficis canvien en pocs anys, les màquines en pocs mesos, cap lloc de treball no està assegurat, les tradicions desapareixen, els matrimonis no duren, les famílies... L'ascensor social baixa, regna el curt termini i els esdeveniments s'esmunyen. La impressió és que no tenim temps, que tot corre de pressa i que la vida se'ns escapa, se'ns esmuny. Tenim la sensació de ser impotents per disminuir l'angoixa i l'estrès que això ens suposa. I encara afegeix un altre element que també hauríem de tenir molt en compte, perquè, malgrat tot, ens confrontem a la impossibilitat d'accelerar el propi consum. Abans hem de consumir, però és que el consum també té un límit. Avui és cert que una persona pot visitar un país en 4 dies, comprar una biblioteca amb un clic de l'ordinador o descarregar milers de cançons en un segon. Això és cert. Ara bé, per conèixer la gent del país, per llegir tots els llibres d'aquesta biblioteca, ni que sigui un, per escoltar les cançons, necessites un temps. I el temps aquest no el tenim. I aquest és un altre dels estrès que està associats a aquesta acceleració del ritme de vida, perquè el món sencer se'ns ofereix en un clic, en un segon, però som conscients de que no tindrem temps per gaudir-ne.
Que dramàtic, Pere.
Una mica. I això ens genera sentiment de culpa. A l'acabar el dia tots anem a dormir amb aquest sentiment de culpa. Ens sentim culpables de no ser capaços de fer tot el que hauríem d'haver fet i de no haver trobat temps, i si a sobre el trobem per fer totes aquestes coses, llavors ens sentim culpables de que no hem dedicat temps a la família o als amics o a fer allò que ens agradaria. Fins i tot hi ha algú que diu que abans es criticava l'Església perquè es carregava de sentiments de culpa i això era inadmissible. Però diu que com a mínim l'Església... hi ha algú que ens redimeix i podem confessar els nostres pecats. La nostra societat de l'acceleració produeix culpables sense remissió ni perdó. Ningú ens pot redimir d'aquesta impossibilitat d'assolir tot el que hauríem d'assolir. El present es torna inestable, allò que passava en 3 generacions passa en una, i ara en una ja ni tan sols els pares són capaços de orientar els fills, perquè els fills diuen, però tu què saps de tot això? Hi ha un altre element que segurament comentaré en un altre programa, que encara col·labora amb aquesta sensació d'estrès, de no aconseguir el que volem, que és que la societat moderna ens impulsa a l'autonomia, a l'autenticitat, hem de ser nosaltres mateixos. I per fer això necessitem fer tota una sèrie de coses que... tampoc no tenim temps de fer. I hem de ser nosaltres mateixos ara mateix i no podem donar-nos temps, no tenim paciència, la paciència és un mot desconegut en la nostra societat, i això continua augmentant aquesta sensació de que no arribem, no som, no podem. Hi ha un moment en què el senyor Rosa... Tanmateix ens diu, bueno, però això de l'acceleració tampoc és un càstig que ens imposen. L'acceleració pot ser molt addictiva, molt embriagadora, perquè, diu, avui dia ja ningú creu en la vida eterna i en el món d'això, i fins i tot els creients de les religions. I llavors, tots d'una, situem el nostre desig d'eternitat en la multiplicitat de les nostres experiències. En què hem de morir, però abans podem experimentar moltes coses, conèixer moltes persones, viatjar, i la vida bona, avui dia, la definim per la multiplicitat de les experiències que podem arribar a tenir. Per tant, multiplicar la velocitat, que és el que fem constantment, ens permet multiplicar el nombre d'experiències i, per tant, aquí busquem, de manera confusa, aquest desig d'eternitat.
La salvació, no?
Però ell ens diu, home, potser que canviem una mica la perspectiva del que és la vida bona. Deia Walter Benjamin que cada cop tenim més experiències, però alhora cada cop tenim menys experiències viscudes. I diu, potser la vida bona es produeix quan aconseguim entrar en ressonància amb el món. Els orientals en diuen en harmonia. És a dir, que quan tu notes, quan tu sents que estàs integrat, que reps alguna cosa del teu entorn. I quan diu el món, no es parla només de la natura. Jo puc anar pel bosc i controlar les passes que faig i l'acabar...
I anar mirant la pantalleta.
No he sentit res. Jo puc estar davant del mar i sentir que les onades són com una respiració de la natura que em permet connectar-me. O estic amb un grup d'amics i sento això mateix i amb un altre no. Però com busquem la ressonància en aquesta realitat en què estem absolutament, diem-ne, tancats i no som capaços de trencar amb aquesta tirania de la fe. Només una cita d'un senyor Fred Brooks, que va fer una obra bastant coneguda al món anglosaxó sobre l'anàlisi empresarial, sobre aquest tema. Diu, la pressa governa el món, però, fixeu-vos, si posem 9 dones juntes a treballar simultàniament, no per això podran tenir un fill en un mes. Per tant, l'error, que de vegades és directament suïcida, està inevitablement vinculat a una acceleració irreflexiva. I aquí ho deixem.
Ens has deixat ben apanyats avui, Pere.
Doncs,
li donarem 2 voltes.
Sí, i si pot ser, després de donar 2 voltes, ho deixem.
Baixem revolucions.
Seiem i ens estem una estona sense buscar res en concret.
Així ho farem. Gràcies, adéu.
Fins la propera.
Aquesta filosofia barata dels M-Clan serà un magnífic colofó al feinejant en filosofia i a tot el que ens ha explicat el Pere Martí sobre l'acceleració. Filosofia barata, no lo quieres ver, juegos de palabras. Soportaría el infierno. A estas alturas no me quiero caer. ¿Por qué no me ayudas a escribir tu canción? Salimos de dudas, salimos de aquí. No es literatura ni te hablo de dormir. Piensa que mañana, hoy será ayer. Filosofía barata, no lo quieres ver. Bon dia, són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Diumenge en marxa mira ara cap a Llorenç per començar el projecte de la comunitat energètica. La comunitat energètica demà, diumenge en marxa, constituïda fa uns mesos a Sant Jaume dels Domenys, ha acordat a l'última assemblea general obrir converses amb l'Ajuntament de Llorenç del Penedès per explorar la possibilitat que el servei d'energia fotovoltaica compartida sigui generada en aquest municipi. En un comunicat enviat als mitjans, des de diumenge en marxa lamenten que en les últimes
reunions mantingudes amb el consistori de Sant Jaume, no s'ha aconseguit avançar en la cessió de les dues cobertes previstes al municipi per posar les plaques solars. La situació fa mesos que està enquistada, ja que el passat desembre, des de demà, ja van expressar que veien manca d'interès del govern local per impulsar aquesta comunitat energètica. En aquell moment, des de la regidoria d'Indústria de l'Ajuntament de Sant Jaume van assegurar que creien en el projecte i avançaven que al gener es podria desencallar la cessió d'una de les cobertes. Al final això no ha estat així i diumenge en marxa ha decidit canviar d'estratègia i explorar l'entesa amb un altre ajuntament, apressats per la necessitat d'executar la subvenció de 66.000 euros rebuda de SolarCop en 18 mesos. El fet que el pressupost del 2024 tampoc hi figurés cap partida per engegar el projecte els ha acabat de convèncer de prendre aquesta decisió. Sant Sadurní celebra avui el sorteig de meses electorals. El 12M és la tercera cita electoral en menys d'un any i pròximament encara n'hi ha una altra de prevista, les europees del 9 de juny. Els sortejos per designar els membres de les meses es faran al llarg d'aquesta setmana. És el cas de Sant Sadurní, que celebra avui el ple extraordinari que servirà per escollir un president, dos vocals i dos suplents per a cadascuna de les 19 meses electorals repartides en 5 escoles. El president i els vocals són designats per sorteig públic entre totes les persones incloses a la llista d'electors de la mesa corresponent. Han de saber llegir i escriure i ser menors de 70 anys, tot i que a partir dels 65 es pot presentar una renúncia en el termini de 7 dies. El president ha de tenir el títol de batxillerat, formació professional de segon grau o, subsidiàriament, el graduat escolar o equivalent. L'Arxiu Municipal de la Granada restaura els padrons d'habitants de 1930 a 1955. L'Arxiu Municipal de la Granada ha rebut els 6 volums del padró d'habitants un cop finalitzats els treballs de conservació i restauració. Els documents presentaven diverses afectacions, com ara brutícia, taques, cintes adhesives, estrips, pèrdues de suport, plecs, deformacions i elements metàl·lics oxidants. En un procés laboriós, entre altres tasques, s'han aspirat tots els fulls i s'ha efectuat una neteja mecànica. S'han retirat els elements metàl·lics i les cintes autoadhesives. S'aplanen els fulls per corregir les deformacions, es consoliden els estrips i s'efectuen reintegracions de les pèrdues. Per finalitzar, es tornen a cosir els lligalls i es presenten amb unes carpetes de protecció i emmagatzematge. Tot aquest treball efectuat pel taller de conservació restauració d'Elia López ha estat assumit per l'Ajuntament de la Granada sota les directrius de l'arxiver de l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, que dirigeix l'Arxiu Municipal de la Granada. I l'Escola Cristòfor Mestre de Vilafranca tindrà lavabos adaptats al 2025. La regidora d'Educació, Gemma Romeu, ha obtingut el compromís dels serveis territorials del Departament d'Educació de la Generalitat que l'Escola Cristòfor Mestre de Vilafranca tindrà uns lavabos adaptats l'any 2025. Aquesta és una demanda històrica des de fa 15 anys. Les gestions dutes a terme per la regidora han aconseguit que aquesta obra, tan necessària per l'escola, entri entre les accions prioritàries en el RAM 25 de reforma, ampliació i millora del departament.
Penedès en xarxa.
Seguim quan passen 5 minuts tocats de 11:45. And so I face the final curtain. Un dilluns més toca acabar i ens fa molta il·lusió amb el Com ser tu, tot xerrant una estoneta amb la coach i psicòloga Montserrat Ferraro. Bon dia.
Hola, bon dia. Molt a gust d'estar aquí amb vosaltres i amb ganes de fer la nostra xerrada.
Avui la Montse ens proposa un tema espinós, complicat, però que hem d'abordar. No podem girar-nos d'esquena perquè cada vegada és més preocupant, que és l'accés dels infants al porno. I el que volem fer és donar claus per prevenir aquest accés.
Sí. Anem a veure, estadístiques ja ens diuen que entre els 8 i 10 anys estan tenint els nostres fills, potser sense que ho sapiguem, accés al porno, o han tingut, val? Perquè jo he tingut alguns adolescents que m'ho explicaven, i va sortir un programa en un moment donat que també va posar l'alarma a molts pares. Jo fa uns 4 anys que dono temes de sexualitat a l'escola.
Com vols dir, Generació Porno, TV3, sí. No?
Exacte.
Duríssim, però interessantíssim. Però interessantíssim. Molt útil.
Aleshores, jo fa doncs, això 4 anys que dono la formació de gènere a emocions i tendresa amb les relacions sexuals a la Montagut i altres escoles que he anat fent de Barcelona. Dic la Montagut perquè estem aquí a Vilafranca i, a més, amb el permís d'ells. Aleshores, aquest any els pares de l'AMPA m'han demanat precisament això, l'accessibilitat dels adolescents i la prevenció en la infància degut a aquest programa. Es van esverar, van començar a prendre consciència.
És que vivíem una mica d'esquena, no?, aquesta
sí,
realitat.
Sí, però és que vivim d'esquena amb el que és les noves addiccions, que és les intervencions online.
Ens preocupa més el porro.
Sí, exacte.
Encara estem en aquesta pantalla, no?
Sí, hem de
I
saltar.
I ells estan en una altra.
Exacte. La televisió va entrar i vaig veure un programa de Plats Bruts que parlava d'estar sempre enganxat a la televisió, ja han superat això. En la televisió, la Nintendo, la tablet, ja estem en el mòbil, i el mòbil és quelcom al·lucinant, perquè és recomanable que els nanos tinguin un mòbil si realment passen de lo que és primària a lo que és l'institut.
A secundària.
I en secundària sí que és veritat que molts cops...
Són 12 anys.
Si en aquests paranys que estem, Vilafranca o poblacions del costat, doncs es desplacen i té un argument. El que succeeix és que no ens donem compte i els estem facilitant el mòbil abans. Després tenim la situació, que ja m'ho expliquen molts pares, clar, que si el seu germà o la germana ho té, doncs també ho volen. Doncs, bueno, a vegades també els companys van amb marques i dius, a tu t'interessa una Bamba que et vagi bé per fer esport? M'és igual la marca que sigui. Que els que a més van amb marca, m'és igual de més. El que m'importes ets tu. I el que t'importa és que estàs amb aquesta família i que realment el que volem és una bamba en qualitat perquè el teu peu es desenvolupi bé. Donarà igual la marca. No som més importants o menys per la marca que portem. Però, clar, això hem d'estar amb els fills. Hem d'estar presents. Jo sé que tots estem treballant, però s'ha d'estar. Hi ha uns moments en què és important estar allà. Estar i poder percebre. Què succeeix? Doncs succeeix que en aquests 8 i 10 anys, quan tenen accés al porno, normalment no és intencionat. Els adolescents ja ho van a buscar perquè s'han enterat i hem de poder parlar amb ells. I els petits hem de poder parlar, però hem de buscar un altre tipus de llenguatge. Perquè, en certa manera, els que tenen 8
Dius
i 10...
Dius que no van a buscar-lo, que se'l
no,
troben.
No, no van a buscar-lo. O bé és un germà, o bé en el col·le m'ho han dit. No és la intencionalitat d'anar a la recerca. O se'l troben, perquè a vegades estàs trepitejant i t'envia una invitació o t'envien alguna cosa. És a dir, a mi me l'estan enviant per WhatsApp, que em diuen, hola, com ho estàs? Em diuen certes coses que dius, per l'amor de Déu, bloqueges i punto. Doncs imaginem-se que li arriben amb ells i tenen el seu mòbil en aquestes edats. Aleshores, no són tan factibles ells per poder dir bloquejo i punto, sinó es pot pensar que és un amiguet, es pot pensar que li obre algú. Perdó. Aleshores, no són tan conscients, no van a buscar-ho tant ells. A partir dels 13 o 12 anys és una altra història d'anar buscant a veure què posa, a veure el porno. Però aquests noi, aleshores,
8-10 anys, eh?
Sí, 8-10 anys. Aleshores, és important...
Diuen que hi ha un 15% d'infants d'aquesta edat que ja accedeixen al porno amb 8-10 anys.
Sí, perquè, a més, és que t'accedeixen al col·le i t'ho diuen, mira això, no sé què...
I s'ho passen.
Sí, no saben ben bé que estan veient.
I aleshores, com actuem nosaltres?
Mira, número 1, important gestionar el tema de les intervencions online, però ja des de petits, vale? La televisió ja crec que ja la teniu per banda, unes hores de compartir, aquelles pel·lícules que podem veure, tancar-la... I el que tenim que valorar és el tema d'internet, els ordinadors i el mòbil. Aleshores, s'ha de posar un control. Moltes famílies el que fan és, i es recomana, que posin un control per tothom de la casa. De tant d'estona a tant altra, tindrem l'accés a internet. Després ja no. Llavors, com tothom ho compleix...
Però en aquella estona tu pots accedir a porno.
Sí, però llavors aquella estona que saps que hi ha accés és quan pots estar pendent del teu fill, perquè igual després ja no.
Control parental.
Exacte. El control parental és una app, vale? Aquest control parental és una app que funciona per si sola. Una cosa és que tu, que ara ja anava a dir-ho, la primera que ho fa moltes famílies és gestionar-ho ells i posar un límit i s'apaga, perquè ells decideixen, apaguen el wifi, d'acord? L'altre és que hi hagi un sistema de control parental, és una app i tu poses, ho programes, i llavors funciona sol. Aquelles hores estan obertes i es tanquen. Aleshores, no podem ficar-nos en el mòbil dels nostres fills i dir-li què han de fer i què no han de fer. El que sí que podem, i és importantíssim, és saber que existeix el control parental, posar una sèrie de normatives per realment compartir amb ells, donar-los activitats extraescolars que els facin créixer amb les seves intel·ligències, que no tinguin tant temps per tancar-se i ficar-se amb el mòbil. Hem de ser conscients què fan quan no estem i poder haver conversat abans amb ells. L'ideal per conversar són les nits, quan te'n vas a dormir. Què? Com t'ha anat el dia? Què tal? I no deixar que estiguin tant de rato mirant el mòbil, sinó que estiguin xerrant una mica amb tu. Això és un...
Però sense preguntar directament, imagino.
No, com t'ha anat el dia?
En
molts
general.
Cops... Sí, l'altre dia fèiem una altra sessió d'educar avui i dèiem, és que clar, sembla que faci un interrogatori. Vale, pues no, no, és que no és un interrogatori. És dir, què? Com t'ha anat el dia? Bé, clar. Bé, no tinc cap imatge.
Has d'estirar una mica més.
Clar, carinyo, dona'm una imatge. Què vol dir això, mama? Vull dir que no t'imagino fent alguna cosa, jo t'estimo i vull imaginar-te què has estat fent. Llavors comencem a dir coses que les traiem nosaltres de la màniga i que ell ens pot dir, no, no, això no ho hem fet, o sí, sí. Vull dir, la història és no parar i també dir, mira, doncs jo he fet això, això i això, i m'ha sentat molt bé. A tu, què? Has anat a xerrar? Has vist aquest amic teu? Heu sortit al pati? Heu fet... Però en plan desenfadat. Ah, doncs igual no he pogut sortir al pati perquè plovia molt avui. Què tal? O t'has divertit? T'has sentit a gust avui? Et sembla que has après coses? Molts cops utilitzar les emocions i les sensacions. No l'interrogatori verbal, actitudinal, de què has fet, per què, com i de quina manera. I sobretot, important, si volem que ens escoltin, important, la que aconseguim estirar i de cop i volta et comencen a dir coses, si et diuen alguna bajanada que han fet... Sisplau, respira fons, fes la tècnica de contenció, que ja l'explico amb les meves formacions, i deixa que acabi d'explicar, perquè si en aquell moment li estàs pagant bronca, li estàs dient que això està ben fet o mal fet, la pròxima vegada no es confiarà. Aleshores, tenim tendència...
Ens aguantem.
A dir, clar, tenim tendència a dir, això has fet, i només que ho acompanyem...
Només
amb...
verbalitzar-ho, no?
Exacte, ho acompanyem amb una expressió d'aquest tipus, l'altre diu, ai, va, ja...
Ai, merda,
sí,
no parlaré més.
Exacte, aleshores, clar, és important, perquè molts cops de petits no volen dir les coses, no sigui que el que et renyis. Jo me'n recordo que la meva filla em va explicar, una mica més gran, que havia ratllat un cotxe perquè un nano gran de 3 anys, ella tenia 5 anys i l'altre tenia 3 més, va ratllar un cotxe d'un senyor que li feia molta ràbia i ella també el va ratllar. I llavors després m'ho van dir. Jo li deia, Xenia, però tu has fet això? No, mama, no, era petiteta. No, mama, bueno, 5 anyets. No, 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 no. I després, amb el temps, 3-4 anys després, em va dir, saps allò? Dic, sí, sí que ho vaig fer. Clar, és que no t'ho diuen. Però llavors tu pots dir, bueno, i si no t'ho diuen, què? No, doncs dona-ho per sentat que confies en la teva filla, digues, bueno, jo confio en tu, però si, per exemple, ho haguessis fet, jo entendria que et vas deixar portar, potser per la situació, la circumstància, i l'únic que vull és que sapis que això no es fa, que és incorrecte, perquè
porno, exactament
costa
igual.
Molt... Lo mateix. Fixeu-vos, no és tant el tema sexual, sinó és el tema... Vull dir, jo dic tot això per generar confiança.
Sí, sí, per establir però, aquest clima.
Exacte. Però l'important és la comunicació. Aleshores, si nosaltres actuem amb aquestes coses, amb donar-li activitats extraescolars, amb jugar amb ells, les joguines quan arriben en els Reis, que els Reis es porten joguines, no són perquè estiguin allà i les juguin ells sols, sinó molts cops hem de jugar amb ells. Crear jocs familiars. Havíem creat un treball fa molt temps que era Familàndia, que era com realment crear activitats lúdiques en família en les que ens divertíssim tots. Això és important. Si no ho pots fer durant la setmana, jolín, busca el cap de setmana o busca un dia a la setmana almenys que tothom puguem participar. Llegim coses a casa o preguntem-nos amb els sopars. Hi ha famílies que diuen, bueno, a l'hora de sopar, ei, com t'ha anat el dia? En vez de l'hora de dormir, com deien, hi ha recomanacions que es poden adaptar. I sobretot, important, importantíssim, també, a partir de que tens aquest clima, començar a parlar del porno. Ja saps, algú t'has enterat, algú tens accés al porno. Clar, si tu tens aquest clima i li preguntes lo del porno, no se t'encongirà tan ràpidament. Necessites estovar una mica la situació i després entrar en matèria. Aleshores, què succeeix? Doncs, bueno, són actors. Vull dir, ja saps que en el porno són actors, però sense dramatitzar. No dir-li, ara anirem a parlar d'una cosa... No, ja estem posant l'alarma. És allò com si parlessis de cols o de bledes. Tu del porno tens alguna informació? Ai, mama, què dius? No, és igual que digui no. Bueno, no, només era per dir-te que són actors, que no se t'acudeixi creure que això va en sèrio, perquè no ho fan en sèrio, i han sortit per televisió, i és veritat, van sortir per televisió, per sort, explicant que ells no sentien el que estaven fent, que estaven representant-ho perquè eren actors, i que, a més, anaven a l'escena final. perquè no et donaven els prolegòmenos de com arribes, les carícies, l'erotisme, la sensualitat, sinó que van directes a la final. I llavors dir-li als nanos d'aquesta edat, que són actors, que fan coses, que no és així realment, les relacions sexuals, que són d'una altra manera, que quan vulguin algú que t'ho preguntin, que potser no t'ho preguntaran, però ja l'has deixat d'anar. Aleshores, és molt important. És molt important dir-ho. I també li pots posar l'exemple a les pel·lícules normals i corrents. Estàs veient una pel·lícula, hi ha dos que s'han enamorat i de cop i volta et canvien l'escena que ja estan al llit. S'han estalviat allò del mig perquè són pel·lícules, tenen que anar a preu fet.
Llavors, també, està bé fer pedagogia.
Clar, amb aquestes edats ja pots explicar, bueno, això del porno és igual que les pel·lis. Tu veus una parelleta, comencen a fer-se petonets i després te'ls veus al llit i ja estan avançant quan resulta que se t'ha saltat la meitat. Vull dir, a veure, que si vols aprendre coses del sexe, per aquí no, perquè és que està resultant que és una de les primeríssimes fonts d'informació de sexe pels nostres nens i pels nostres adolescents. I és sesgada. És una informació molt nefasta i, a més, molt tirada al masclisme perquè està molt feta pels homes. I, aleshores, sembla ser, hi ha investigacions que hem fet, que la situació, i alguna mare també ho apuntava, la situació de la manca d'accés dels homes als prostíbuls i a lo que és la venda de relacions sexuals a nivell de prostitució, ha fet que, com no hi ha tant accés, el sistema que està darrere econòmicament mantenint-ho pugés tota la producció de porno i la infectés internet al sumum, al màxim. Ja en el seu moment, eh? En el seu moment que va començar a canviar per una forma d'entendre la sexualitat diferent i que els homes ja no van a buscar ni a preparar-se abans de casar-se amb una relació d'aquest tipus, perquè els homes han d'entrar sabent i les dones en dien d'entrar verges, no? Històries d'abans, doncs des de que tot això ja fa temps va canviar i tenia un tarannà una mica diferent i viure en parella abans de casar-se, etcètera, etcètera, doncs hi ha una història...
El negoci punxa
i tenen
que pujar
l'altre.
Una altra manera de fer diners.
Alerta amb això perquè som esclaus de l'economia un altre cop i no precisament d'una educació correcta. L'educació correcta és la que estem intentant portar endavant molts professionals, molts pares que demanen, moltes escoles que estan obertes i molts mitjans de comunicació que estan disposats a donar tota aquesta informació perquè els pares que, jolín, no hem rebut la informació com nosaltres ara la tenim que donar als nostres fills. Per tant, busquem assessorament d'algú que ens pugui dir com enfocar el sexe, com parlar-los així, com ara estem dient, del porno, sense donar massa dramatisme, com realment parlar de les relacions, perquè dius, jo li he de dir quan fa carícies i allò de la masturbació i tot això, dic, doncs mira, pues sí, està bé que li deixis anar i que després ja buscarà més informació, però que la masturbació és una cosa normaleta i que a partir d'unes edats i que si es toquen i que si són molt petits i s'estan tocant la vulva o s'estan tocant el penis, arribis allà i no els hi fotis bronca, és molt important també de dir, ambe, i què? Dir que ja, mira, la vulva, mira, el penis, vale, ja està, sí? O venga, puja't el jassotet, puja les calcetes i anem a dinar, vale? Renta les manetes i anem a dinar. O tenir dos criatures que tens a casa de 5 anys i que quan els has preparat el dinar a la cuina vas allà i te'ls trobes un ensenyant-li la cosa a l'altre. Bueno, doncs no reprimir en aquests aspectes perquè tindràs una passada molt més important a l'hora que vulguis parlar de sexe. El sexe, de fet, és un allargament més de la nostra comunicació, la sexualitat, no el sexe, la sexualitat, perquè és l'autosexualitat. Avui en dia poden tenir relacions sexuals masturbants l'un a l'altre, vull dir, ja són a partir dels 10 anys, vale? Vull dir, és quan ja quan tenen ganes de tenir una relació i no necessàriament ha de ser el coit. I, a més, avui ja té nom, es diu petting. Vull dir, és que tenen molts noms, moltes coses. Aleshores, clar, dintre dels nanos hem de previndre que aquest accés sigui una mica acompanyat i que tinguin a nosaltres com a referència. Sobretot una cosa que els hi dic molt és que les respostes han de ser contundents i senzilles. Contundents no vol dir dures, eh? Contundents, ah, sí, això, bueno, com si sapiguéssim que no sabem. Però buscar una resposta senzilleta perquè llavors confien en que qualsevol cosa, si volguessin, ens les podríem preguntar.
Has començat amb l'abordatge a nens i nenes de 8-10 anys, perquè hi ha un accés important al porno ja a aquesta edat. Si pugem a l'adolescència, com canvia l'abordatge?
Canvia des del punt de vista que hem d'abordar els mateixos temes. Hem d'abordar els mateixos temes, solament que et diran sí, clar, ara a mi què em dius, què m'expliques, vale? El control parental és un sistema que el podem tenir sempre i és un acord. És important que si poseu control parental, hi hagi un acord amb la família i sobretot quan són adolescents, per si no se us rebotaran de mala manera. Aleshores, és un control parental de tenir unes hores per senzillament no caure en tornar-nos tontos enganxats amb la, amb les coses informàtiques. Ja no és pel sexe, és per tot. És per tot. I si fem tot, aconseguirem que s'apartin. Les activitats extraescolars, importantíssimes, i sobretot fomentar-li les relacions socials. Jo sé que en poblacions d'aquestes costa molt, perquè si estiguessis a Barcelona o estiguessis a Lleida o estiguessis a Tarragona, pues surten un taxi per tornar o se'n van a casa l'amic. Aquí has d'agafar el cotxe a vegades i són, encara no tenen carnet, són adolescents, pues els esportes tu. Doncs bueno, un petit esforç en portar-los i recollir-los facilita que incrementin la seva vida social, encara que també és veritat que em diu algun pare, bueno, i quan arriba a la casa de l'altre igual estan amb l'ordinador. Sí,
tots
però...
Exacte.
Intentem facilitar-ho perquè quan es troben ja xerren una mica més. Ja sabeu que hi ha jocs de múltiples persones que no necessites moure de casa i estàs jugant allà, amb el que
online.
És la PlayStation, ¿vale? És online, aleshores és millor almenys moure'ns. Important ser humils i buscar recursos de qualsevol tipus, ¿vale? Vull dir, i sobretot, abans no ho he dit, però a vegades hi ha gent que diu, mira que bé, veus, no ens molesta. Li poses una pel·lícula del Disney amb la tablet...
I no hi ha criatura.
I no hi ha criatura. Aleshores dius, a veure, potser és millor veure una pel·lícula a la tele tots junts i tragant-se una pel·lícula del Rei León o de qualsevol altra història o de la Frozen o del que sigui, tots junts, i poder comentar la pel·lícula, què t'ha agradat, mira, a mi m'ha agradat més... Potser és millor fer una pel·lícula fòrum, ¿vale? Un cinefòrum televisiu, que no que l'estigui veient sol, que s'aïlli i que nosaltres estiguem unes converses en què no.
Sí,
i
però
potser...
això a l'adolescència és més complicat, eh?
Sí, sí.
Perquè fugen per cames.
Sí, per això dic que això comença quan són petits. Perquè si tu ja li estàs facilitant això, a l'adolescència ja tens tendència i et serà més difícil. Potser és millor tenir un joc i anar jugant amb ells mentre estan dinant, que també els entretens, però és un joc interactiu, és social. No és un joc, vull dir, completament individualitzat. Aleshores, això després es complica a l'adolescència. Per tant, hi ha una normativa, no mòbils a la taula, però ningú. És important que siguin coherents. Ho sento molt si el papa i la mama són executius i necessiten allò, però també necessiten parar perquè l'estrès se'ls pot menjar. Aleshores, quan parem per dinar o per sopar, doncs intentar tenir uns rituals. El control parental, ja et dic, és internet, però és que pot ser que en aquell moment estigui talladet, ¿vale?, d'accés a internet. Per què? Pues per benestar de la família. I rondinaran els adolescents, però és una cosa que estem fent tots. Després recordo exemples, perquè quan fas sessions amb pares tens molta casuística interessant, de dir, és que està dalt i no vol deixar el joc i baixem a sopar, i li insisteixo i no ve, i li insisteixo i no ve. Aleshores, es veu, aquell dia van decidir sopar, recollir la taula, i quan va baixar no es va trobar res. I va dir, i el sopar? Dic, ja et faràs el que vols. Home! Home, res. Però clar, això... És important que es faci sense enfadar-se, perquè si no, entenem càstigs i no conseqüències, i els càstigs fan que ens encongim, que esperem que se li passi a l'altre i després tornem a fer el mateix. Les conseqüències és entendre que si faig això, trobaré l'altre. És per això que és important eliminar el càstig i tenir conseqüències. Aleshores,
són... I explicar-les de bon rotllo, no?
Exacte, que,
entenc... que
això és el que costa més als pares.
Sense enfadar-se.
Els pares
ni crispar-se
diuen...
ni aixecar la veu.
Exacte, els pares diuen fem formació, no? Per això, perquè és que això, el primer que et ve és que se te'n van els leles. Però clar, si se te'n van els leles, ja estàs venut o venuda.
Ja desconnecten, ja ni escolten.
Clar, aleshores explico allò de la capa de Superwoman i de Superman, que també pares i mares aquí, tots dos implicats, no? De dir, ostres, però clar, és que els manes i ja està. Vale, els manes i què tindràs? Un nen que callarà per por a que et cabregis i t'enfadis, però que no aprendrà, perquè l'únic que farà és callar perquè se't passi, però no aprendrà que això és convenient per ell o per ella. Aleshores, casuístiques com aquesta que he explicat, doncs cadascú intenta fer les seves. Important, crear acords amb els adolescents, és a dir, ara i mentre estiguem aquí a casa, tenim uns horaris d'accés a internet. El tema del porno, que sàpigues, no sé si accedeixes o no accedeixes, però suposo que sabràs que són actors. Aquesta és la contundència que intento explicar. suposo que saps que són actors. Clar, la forma d'enfocar-ho és diferent. Amb els petits els dius, ei, són actors i tal. En aquests els dius, suposo que igual sabràs que són actors, perquè et diuen, sí, home, ja sé què. O et diuen que no tenen accés. I bueno, és igual, com alguns de la teva edat ja sé que tenen accés, que si tu tens accés, que sàpiguen això. Són actors que van al final, que no es carreguen el procés, que nois i noies som diferents i que si algun dia vols alguna recomanació m'ho preguntes o t'informis de veritat. Que hi ha una cosa molt important, i això és important dir-los als adolescents, l'erotisme i la sensualitat. Et diran, què? Pues l'erotisme és allò de picaresca, de posar-te bé, i la sensualitat és l'acaronament, els cubitos, vull dir, coses que són més sensitives i que et donen plaer, que no senzillament anar directe a tenir algú que és el que t'estan ensenyant al porno que no funciona. Per tant, és important tenir comunicació amb ells, tenir acords amb ells, no panicar i, sobretot, quan responem, ser contundents i senzills. O sigui, el missatge que sigui senzill, que no sigui massa llarg perquè no ens escoltaran. Aleshores, sobretot en aquesta contundència i aquesta senzillés, intentar ser naturals i no cabrejats, perquè el cabreig farà que es distanciïn. Si intentem fer aquest esforç de ser naturals, ens escoltaran la primera vegada, potser no, la segona no, però alguna cosa queda. I a la tercera o quarta, potser alguna cosa realment hem aconseguit. No defalliu mai.
No ho farem. Montserrat Ferrera, moltes gràcies. Un plaer tenir-te aquí. I d'aquí 15 dies en volem més. Fins ara.
Fins ara. Gràcies a vosaltres. Un plaer, també.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Acomiadem aquest dilluns 15 d'abril al Penedès en xarxa, tot recordant que si voleu recuperar alguna d'aquestes converses, alguna d'aquestes veus o consells, podeu anar al nostre podcast rtbvilafranca.cat i allà trobareu tot el programa hora a hora. Demà hi tornem. Adéu-siau.